Comença el Supermatí.
Bon dia. Tornem a la normalitat després d'aquest temporal destacable.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí de dimecres 21 de gener del 2026. A Verges veuran sortir el sol d'aquí a 10 minuts i estan ara a una temperatura de 9 graus. Avui és el dia 1 després del temporal Harry, la llevantada que ha afectat de ple la demarcació de Girona i en especial, i concretament casa nostra, aquí al Baix Empordà. El temporal ha deixat una persona morta a Palau-sator després que l'aigua s'emportés al seu vehicle i quedés atrapat i nombrosos desperfectes materials. A més, aquest matí ens hem aixecat amb la notícia que tot el servei de Rodalies de Catalunya queda suspès a causa d'un accident de tren a Gelida que també va deixar un mort i diversos ferits de més o menys gravetat. En el supermatí d'avui us explicarem les principals conseqüències del temporal i, a més, també parlarem amb Genís Dalmau, president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, perquè ens concreti com ha estat el pas de la llevantada d'ahir en aquesta localitat. També us explicarem la resta de notícies destacades d'aquest 21 de gener aquí al Baix Empordà i com cada dimecres acabarem el programa parlant d'astronomia amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà. Tot això serà d'aquí a uns minuts. Abans, però, fem un cop d'ull als principals titulars d'avui al Supermatí, al programa matinal d'actualitat del Baix Empordà de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Comencem. Començava explicant-vos que la llevantada d'aquest dimarts deixa registres de més de 230 litres en diversos punts de l'Empordà. I per saber-ne més, connectem ja amb la coordinadora de redacció d'aquesta casa, de Ràdio Capital, Maria Alzina. Bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Què ens pots explicar més?
Doncs mira, cap a Palafrugell han arribat a caure gairebé 230 litres i a Torroella de Montgrí s'han arribat gairebé als 200. També hi ha hagut màxims de 180 litres a la zona de Palamós i Begur i, a més, les onades han fregat els 9 metres a Cap de Begur amb un pic màxim de 10 metres a les 8 del matí d'aquest dimarts.
Gràcies, Maria. D'aquí una estoneta tornarem a connectar amb tu per ampliar aquesta informació que és, sense cap mena de dubte, la principal notícia d'aquest dimecres al matí. Fins ara, Maria.
Fins ara.
I ara saludem ara Ferran Castelló, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Palafrugell incorporarà 4 habitatges socials amb un conveni amb la Fundació Resilis.
L'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat un conveni amb la Fundació Privada que permet incorporar els 4 habitatges al parc d'habitatge social del municipi. L'acord preveu allotjar 4 famílies derivades pels serveis socials municipals i inclou l'acompanyament social i comunitari durant tota l'estada.
Carla Saló, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Consell Comarcal del Baix Empordà ofereix ajudes mensuals de prop de 700 euros fins a un màxim de 12.400 euros anuals per promoure contractes indefinits a jornada completa.
El programa Integral Plus dona prioritat a la contractació de persones més grans de 45 anys i també a majors de 30 en situació d'atur de llarga durada. L'objectiu és afavorir la incorporació laboral de col·lectius amb més dificultats d'accés al mercat de treball.
I el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Empordà ha celebrat una nova reunió marcada per la lluita contra els pisos turístics sense llicència.
Durant la sessió s'ha presentat el sistema Talk&Code, una eina digital que permet detectar anuncis de pisos turístics sense llicència. Aquesta tecnologia, impulsada pel govern català, s'ofereix als ajuntaments per identificar habitatges sense número de registre de Turisme de Catalunya.
I era una entrevista concedida al programa aquest, al Supermatí. La presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Bàrbara Aller, ha exposat la postura del sector davant l'anunci d'un possible increment de la taxa turística. Carla.
Aller reconeix que la taxa vigent des de l'any 2012 ha tingut una funció positiva en el desenvolupament d'infraestructures turístiques, però considera preocupant que els ajuntaments puguin apujar-la fins a 4 euros addicionals per persona i nit.
Marta Castany, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
13 municipis gironins acolliran la cursa solidària Run for Cancer el 8 de febrer.
Les inscripcions ja estan obertes i hi haurà una conferència a Girona el 4 de febrer. L'activitat se celebra en el marc del Dia Mundial contra el Càncer, que s'escau el 4 de febrer.
I acabem explicant-vos que les exportacions de les càrnies gironines cauen un 21% al novembre per l'impacte dels aranzels de la Xina.
Les vendes gironines a l'exterior baixen un 0,6%, però superen els 7.800 milions d'euros en l'acumulat de l'any. Les exportacions de les càrnies gironines continuen notant l'impacte dels aranzels temporals que la Xina va començar a aplicar al port.
Aquests eren els principals titulars d'avui aquí a Baix Empordà, però ja sabeu que més enllà de la nostra comarca també passen coses. I ho començàvem explicant al començament, i és que una persona va morir ahir i 5 més van resultar ferides greus després de l'accident d'un tren de la R4 de Rodalies entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia. El SEM va atendre 37 afectats, 5 han estat greu, 6 han estat menys greu i 26 de lleus. El tren circulava cap a Manresa quan va xocar amb un mur de contenció que havia cedit i, segons les primeres hipòtesis, seria a causa del temporal d'ahir. L'impacte va provocar la mort d'una de les persones que anaven a la cabina. De fet, a causa d'aquest accident i del temporal, queden aturades totes les línies de Rodalies fins que es confirmi que no hi ha desperfectes. És a dir, que la Rodalies a tot Catalunya avui queda suspès. Després de la llevantada s'està revisant tota la xarxa, on s'han trobat algunes roques i arbres, després que els maquinistes haurien amenaçat de fer vaga. Adif i Renfe afirmen que no es reprendrà la circulació de trens fins que no es confirmi que les vies són segures. Aquest matí molts passatgers es queixen de la falta d'alternatives de mobilitat, ja que els autobusos no poden absorbir una quantitat tan gran de viatgers. I seguim parlant de trens perquè s'eleven a 42 les víctimes mortals per l'accident de tren de Còrdoba, mentre busquen víctimes també entre la ferralla. El nombre de morts encara podria créixer perquè hi ha 43 denúncies per desaparició de persones que anaven als trens i de qui amics o familiars encara no tenen notícies. I en part per aquest accident, Adif limita temporalment l'alta velocitat en trams entre Barcelona i Madrid per revisar la via. La velocitat màxima es redueix a 160 km per hora en trams que es revisaran durant tota la nit, on els maquinistes han notat irregularitats a la via i, si tot està bé, dimecres, aquest matí o la tarda o fins i tot dijous, es podria reestablir la velocitat. I fins aquí el repàs als principals titulars d'aquest matí de dimecres 21 de gener del 2026. Fem un cop d'allara a la previsió del temps. Una previsió del temps que, com sempre, ens porta Isaac Vila. Bon dia.
Bon dia. Com anem?
Què ens espera per aquest dimecres, per aquesta setmana, per aquests dies de setmana, després del temporal de la llevantada d'ahir que va tocar de ple aquí al Baix Empordà?
Després d'aquest temporal tan i tan important que hem tingut aquestes últimes hores, sobretot la jornada d'ahir dimarts, tornem a la normalitat. Avui ja encara comencem el dia amb el terra moll, molts encara camps inundats a tota la plana del Baix Ter, boirina, algun banc de boira i núvols residuals de cara ara mateix aquest matí. Però ràpidament el temps canviarà, s'obriran clarianes i el vent de Garbí tornarà a bufar. Ara mateix tenim el mar en calma, encara tenim mar de fons residual entre els 2 i els 2,5 metres, que anirà canviant, anirà perdent alçada al llarg de la jornada. Repassem una mica aquests valors de precipitació més importants en tot el que va ser aquest episodi, que va ser en dos parts. I és que a pràcticament tota la comarca s'han superat el Sant Bescreix als 100 litres per metre quadrat i destaquen també màxims importants com a Palafrugell, fregant i superant els 200 litres per metre quadrat. Per tant, una precipitació molt i molt important que es va registrar el dia ahir, que deixa pràcticament gran part o una quarta part pràcticament de la precipitació de tot un any amb tan sols 4 dies. Per tant, tornem a la tranquil·litat després d'aquest episodi, cal reposar, i bé, avui tornarem a veure el sol.
Doncs tornarem a veure el sol, saben el que diuen, que després de la tempesta arriba la calma. Avui serà dia per fer balanç dels desperfectes que ens va deixar el temporal Harry aquí al Baix Empordà. Recordem una persona morta a Palau-sator després que la riera s'emportés el seu vehicle al voltant de quarts d'avui del matí. Nosaltres, quan són les 8 i 10 minuts d'aquest matí de dimecres, fem una petita pausa i de seguida hi tornem amb més informació sobre el temporal d'ahir amb l'entrevista amb el president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Genís Dalmau, i també amb l'ampliació dels titulars. Serà fins ara.
Supermatí. Entre camins de camp i racons amagats als masos de Pals, hi ha un lloc que no tothom coneix, però qui el troba, hi torna.
Hostal Restaurant Can Basalís. Esmorzars de forquilla, menú diari i de cap de setmana, amb cuina catalana autèntica i de proximitat.
A la plana dels Masos de Pals. Segueix-nos a Instagram, @canbasalís, o truca al 972 63 60 35.
Si no ens coneixes, vine. Descobreix el gust de la cuina catalana de veritat. Dilluns tancat per descans.
Vols estalviar en impressió sense sorpreses? A Copicat Girona t'ho posem fàcil amb el nostre sistema pagament per ús. Només pagues pel que imprimeixes. Consumibles, reparacions i desplaçaments, tot inclòs. Confia en una empresa de proximitat amb més de 30 anys d'experiència. Som experts en impressores i escàners professionals. Copicat Girona. Truca'ns al 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat Girona. La impressió intel·ligent.
Estàs pensant en posar una alarma a casa teva? Sigues intel·ligent i posa't la millor alarma del mercat al millor preu. A Nimbus Telecom la tenim. Te la instal·lem i et donem tot el servei postvenda que necessitis. Tot això sense que hagis de pagar quotes mensuals. Nimbus Telecom és el teu operador d'alarmes de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Demana'ns més informació al 972 85 055 o entra a nimbustelecom.cat.
El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
Quan hi ha una emergència, hi ha Ràdio Capital per explicar-ho. Us ho expliquem tot.
El que ens preocupa és l'acumulació d'aigua.
El que sentiu de fons és el so del riu d'Aró.
En Figueres estem en situació d'alerta per la llevantada.
Carreteres que es troben tallades ara mateix per inundacions.
A la part esquerra del Daró ja a primeres hores del matí ja ha començat a passar per sobre la mota.
Lluís Freixes, bon dia, alcalde.
Lluc Salella és alcalde de Girona.
El que hem decidit en aquest comitè.
Jordi Soler, bon dia.
Tota la informació sobre la tempesta de pluja que ha afectat el Baix Empordà és a Ràdio Capital. Seguiu-la minut a minut. Quan passen coses, les expliquem sobre el terreny. Quan passen coses, sempre hi som. Sempre. A tot arreu. Ràdio
Les 8 i 14 minuts d'aquest matí de dimecres 21 de gener del 2026 és moment per escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Dani Cortés.
Ahir vam viure una situació d'emergència que posa a prova moltes coses. Els serveis públics, els protocols, la capacitat de resposta de les institucions, però també posa a prova una altra peça clau del sistema, els mitjans de comunicació local i molt especialment la ràdio. En una emergència, cada institució fa el que li pertoca, dona la informació que té, en el moment que la té i sovint la que considera oportuna segons els seus canals i criteris. I això és necessari, sobretot en una emergència, però no és suficient. Aquí és on entra la funció insubstituïble dels mitjans de comunicació. La feina no és repetir comunicats. La feina dels mitjans de comunicació és, primer, recopilar tota la informació disponible de totes les fonts possibles, institucions, cossos d'emergència, serveis tècnics, testimonis directes, i segon, contrastar-la, i tercer, explicar-la amb context, amb criteri i amb responsabilitat. En moments com els d'ahir, la immediatesa és important, però encara ho és més la veracitat. Informar ràpid no pot voler dir informar malament. I aquí la ràdio té un valor afegit molt clar. La capacitat d'adaptar-se en temps real, d'actualitzar constantment, de corregir si cal, i de fer-ho amb una veu humana, propera i reconeixible. Però hi ha una altra funció que sovint no es diu prou, que és acompanyar. Acompanyar l'oient en una emergència en què hi ha nervis, incertesa, por. La ràdio no només informa, sinó que també fa companyia, dona calma quan toca, posa ordre en el soroll i ajuda a entendre el que passa. Per això els mitjans locals no són un complement, són una eina de servei públic. I ahir, com en tants altres dies complicats, la ràdio i els mitjans de proximitat van ser-hi per informar, per explicar i per acompanyar. I aquesta és una funció que, senzillament, no pot assumir ningú més.
Doncs moltes gràcies, Dani, per aquest comentari, per aquesta oda a la ràdio, perquè quan tot cau, quan tot falla, sempre hi som, sempre hi ha la ràdio, i la ràdio local, la ràdio de proximitat, la que trepitja el terreny. Moltes gràcies, Dani. Nosaltres, quan passen 16 minuts de les 8 d'aquest matí de dimecres, és moment per l'entrevista. I per parlar dels desperfectes, les afectacions que ha tingut aquest temporal Harry aquí al Baix Empordà i concretament a l'Estartit, ja ens acompanya en directe Genís Dalmau, president de l'entitat municipal descentralitzada d'aquí de l'Estartit. Aquí ja saludem. En directe, bon dia.
Hola, bon dia.
Grans trets, ara que ja fa... És el dia 1, diem-ne, després d'aquest temporal, a l'Estartit, quines són les principals afectacions que va tenir ahir la llevantada?
Bé, les principals afectacions van ser doncs, la inundació de diferents carrers per aigua de pluja i provinent de diferents torrents i escorros, sobretot perquè aquesta aigua es canalitza amb dues sortides naturals del poble. Una és el torrent, per entendre'ns, el torrent que anomenem a torrent d'en Planes, que surt a tocar del port i la platja, i l'altra és la sortida del Tervell, de l'antica llera del riu Ter. Si coincideix que plou, que baixa molta aigua per la muntanya i que tenim un episodi de llevant, doncs fa impossible que l'aigua surti. Amb el llevant sempre puja el nivell de l'aigua del mar i l'aigua doncs, no pot sortir. A part, hi ha hagut alguna esllavissada de pedres i terres en algun lloc concret i això seria, a grans trets, el problema més greu d'aquests dies.
Perquè entenc que danys personals no n'hi ha hagut, no?
No, danys personals no n'hi ha hagut cap que en tinguem constància. La gent ja sap què passa quan hi ha llevant, cal la brigada municipal i la policia municipal doncs, reordena el trànsit amb altres carrers perquè hi pugui haver-hi la circulació, però danys personals no n'hi ha hagut cap.
I pel que fa als danys materials, no sé si heu pogut fer valoració, encara és una mica aviat, per saber fins a on arriben els danys materials.
Bé, danys materials, en principi, no n'hi ha hagut. Sí que hi ha hagut afectacions al servei, doncs de carreteres, de l'enllumenat públic de diferents carrers de l'Estartit. I, per sort, doncs aquí, per exemple, el passeig marítim està força lluny de la platja. El passeig marítim a la platja Gran i a la urbanització Els Griells, que encara hi ha algun carrer inundat perquè l'aigua no pot sortir cap a l'antiga llera del riu Ter. També encara hi ha algun carrer inundat i també hi ha hagut algun baixos i algun sòtonos inundat d'algun bloc de pisos. Però danys materials només serien aquestes inundacions. Sí que val a dir que, almenys a la nostra zona, el llevant és un temporal doncs, que aporta sorra a la platja i fa que aquesta gran platja que hi hagi, doncs, la onada del llevant, que és una onada important, doncs, quedi força esmorteïda quan arriba a la llongada de la platja.
Així doncs, el temporal marítim tampoc us va afectar massa, diguem-ne.
No, a part doncs, de que Quan hi ha hagut altres llevantades sempre és força el mateix. En aquest cas sí que hi ha hagut una mica més d'aigua per la pluja, no? Però quan hi ha llevant a l'Estartit hi ha unes zones que s'inunden sempre i cal esperar doncs, que baixi el mar, i un cop ha baixat el mar doncs, l'aigua per gravetat ja s'elimina cap a mar. Sí que temes personals no, temes materials, algun problema d'enllumenat, algun sòtano que sí que s'ha inundat, això seria el més destacable. Aquest matí la brigada municipal amb els serveis de l'empresa de neteja tots estan procedint a treure els llocs on hi hagi els carrers que s'ha acumulat fang, i després es netejarà amb aigua a pressió, perquè aquest fang, aquest llim, és un llim que és molt relliscós, i es procedirà doncs, a netejar ràpidament doncs, totes aquestes zones que estan més afectades per tornar a recuperar la normalitat. Avui ja torno a obrir l'escola Bressol, obre l'escola dels nens més grans i en principi ens recuperarem la normalitat.
Comentava que estan fent treballs en alguns carrers, per tant entenc que hi ha carrers tallats a l'Estartit avui encara?
Sí, encara hi ha carrers que tenen força aigua i estan tallats. Durant el matí, si es pot desaiguar aquesta aigua cap a mar, doncs aquests carrers quedaran restablerts al trànsit.
Carreteres estan tallades o es pot accedir bé cap a l'Estartit?
No, de l'Estartit a Taruell es pot accedir. A algun lloc puntual que encara hi ha una mica d'aigua als costats de la carretera, però durant el matí anirà desaiguant aquesta aigua. Si no plou més, doncs aquesta aigua ja anirà marxant.
Perquè, senyor Dalmau, perquè la gent ho entengui, ahir com funciona en aquest cas una entitat municipal descentralitzada? En quin moment us doneu compte que la cosa pot anar com realment va anar? Quins protocols s'activen? Com funciona tot en un dia com és ahir?
Cada vegada quan hi ha una llevantada, el primer que s'activa doncs, és tota una senyalització per avisar en quins carrers es pot passar i quins no. Si convé fer algun canvi de direcció en algun carrer es fa. Justament havia coincidit que aquesta setmana havíem començat a instal·lar tot un sistema de senyals només per quan tinguem episodis de pluja forta i tenir que fer un canvi de trànsit més ràpid, podem tenir senyals ja instal·lades en els mateixos carrers, en el qual només caldrà moure i desplaçar per poder fer aquests canvis de sentit dels carrers en funció de les pluges. Sempre són uns més o menys els mateixos carrers que queden afectats, i per tant, per tal d'ordenar la circulació, doncs que la policia municipal i la brigada municipal pugui fer una instal·lació ràpida de senyals per poder dir en quins carrers es pot passar i quins no, i fer aquests canvis de sentit de carrers. Això és el primer que es fa. Després, si s'habiliten doncs, altres problemes que hi pugui haver-hi, de serveis municipals o de finques privades, però vaja, normalment, sobretot, afecta les parts més baixes de l'Estartit tots aquests temes, com pot ser una part del passeig marítim i sobretot la zona de l'urbanització els Salats i l'urbanització els Griells. Són les zones que normalment són les més afectades.
I a nivell administratiu, diem-ne, quina col·laboració hi ha entre, en el vostre cas, l'Ajuntament també de Torroella de Montgrí, entre Protecció Civil, entre Bombers, no sé si fins i tot entre Diputació
o
Generalitat?
A nivell municipal no hi ha cap problema, on no arriba l'EMD i entra l'Ajuntament, on està l'Ajuntament està l'EMD, coordinadament doncs es fan totes les feines necessàries perquè es puguin restablir els serveis en el plaç més breu de temps. Aquí hi ha una coordinació total amb l'Ajuntament i constantment comunicació telefònica o presencial per restablir els serveis i mirar on ha d'anar cadascú ajudant el que bonament es pugui.
Vau patir alguns talls de subministrament de llum ahir?
Ahir al vespre, durant poca estona, hi va haver-hi un tall de llum en l'Estartit, però va tornar de seguida.
Avui ja està...
Sí que encara hem tingut afectació d'enllumenat públic de diferents carrers, que aquest matí la brigada municipal dels serveis d'enllumenat els gestionem a través de l'Ajuntament, doncs s'anirà a solucionar perquè ja aquesta nit hi pugui haver-hi llum a tots els carrers que van quedar afectats ahir.
Aquesta setmana es fa 6 anys del temporal Glòria, que va afectar també de ple les comarques gironines. No sé si us va recordar una mica el temporal Glòria el que va passar ahir, o són dos temporals, diguem-ne, diferents?
Bé, el temporal Glòria val a dir que va ser més pluja que va venir per el riu Ter, que va quedar desbordat en diferents llocs. En aquest episodi de pluja, el venir més de llevant i venir més de l'est era pluja que venia més de mar. Sí que tots hem vist que ha calgut desaiguar els pantans, però el desbordament per la part dels rius ha sigut a zones puntuals, sobretot a Verges i alguna zona a Taruella. No ha sigut tan greu com l'altra vegada. Aquesta vegada hi ha hagut més pluja, diguéssim, que venia del llevant, que venia de mar. I per tant ha sigut més pluja aquí. Sí que, òbviament, ha vingut molta aigua del riu, però el riu està desaiguant. Sí que amb el llevant, haver-hi onades, doncs també això impedeix que no desaigui tan ràpidament, però vaja, suposo que aquest dematí ja durà desaiguar. Sí que amb el Glòria la diferència era que va venir més aigua del riu, va ser el riu que es va desbordar més. Aquest episodi ha sigut més de pluja i de sortida de torrents i escorros dintre de la mateixa població.
La situació ahir va estar, entre moltes cometes, controlada, o van arribar a patir perquè no hi hagués més desperfectes que els que ens comentava fa uns moments?
Bé, amb un episodi de pluges fortes i llevant, en l'Estartit la suma d'això sempre no fa presagiar gaire res de bo, perquè no ens deixa que l'aigua surti a mar. Per tant, queden afectats forces carrers de les parts més baixes i, com he dit, doncs, algun sòtano que va quedar inundat d'algun bloc de pisos i alguns baixos. Però és el que hi ha en aquesta època de l'any i, sobretot, és això, que la gent tingui seny a l'hora de circular amb el cotxe, perquè si hi ha molta aigua doncs, se li pot parar amb el cotxe, i aquí sí que cal activar doncs, tots els serveis que vinguin a rescatar, a treure el cotxe, i això ja es complica tot una mica més. Però, vaja, la gent té molt de seny i, en general, no cal lamentar cap problema greu.
Em comentava abans, senyor Dalmau, que el temporal marítim no va tenir grans afectacions tampoc a l'Estartit per aquesta entrada del vent de llevant que incorpora, diguem-ne, sorra a la platja. Així tot, es van tallar alguns accessos a les zones més costaneres, més de platja, perquè
sí,
la gent no
es van tallar els accessos en el passeig del Molinet, que és el que està més a la zona de les illes, a davant de les Illes Medes, que és el que la gent vol anar a veure el temporal i les onades, per seguretat. En aquest passeig es va tallar ahir l'accés, avui ja s'ha restablert l'obertura, i en quant al front marítim, el port doncs té uns espigons que en el seu moment doncs ja es van... ja fa molt d'any sí que hi va haver algun altre temporal que els va afectar. Eren uns espigons, com altres ports de la Costa Brava, més preparats per vents de nord, del quadrant nord, de tramuntana, gregal, però amb el canvi climàtic doncs s'ha vist doncs que els vents han canviat de quadrant i ara són més llevant, xalocs, garbins, sobretot el pitjor és el llevant. Com en l'altre episodi de temporal sí que hi va haver-hi diferents ports afectats, aquesta vegada amb les reparacions que va fer en el cas de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i ports de la Generalitat, doncs no cal lamentar cap incident, a part de doncs, les onades que sí que òbviament han sobrepassat el dic de Bric, la part exterior del port de l'Estartit, però a part d'això no cal lamentar cap altre problema. Les instal·lacions i les inversions es van fer en el seu moment i els resultats són doncs, d'una seguretat important en l'àmbit de dintre del port, tant a la zona pesquera, la zona comercial i la zona esportiva.
Doncs, Genís Dalmau, president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, no sé si vol afegir alguna coseta més abans d'acabar.
No, esperem que, en tot cas, aquests episodis de llevant sí que caldrà que a través de l'Agència Catalana de l'Aigua doncs es puguin fer les inversions necessàries per poder millorar aquesta sortida de les aigües plujanes a mar, perquè si es pot solucionar això, com ja s'ha fet a altres pobles de la Costa Brava, doncs no tindrem que patir aquests episodis d'inundacions.
Doncs fins aquí, Genís Dalmau. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest supermatí, en el dia posterior a la llevantada, el temporal Harry que ha afectat de ple la comarca del Baix Empordà, entre altres municipis i localitats a l'Estartit. Gràcies per acompanyar-nos i que passi bon dia.
Molt bé, moltes gràcies. Adiós.
I nosaltres, quan són 9:15 del matí, donem pas a l'informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Comencem l'informatiu explicant-vos afectacions de la llevantada d'ahir dimarts, que deixa registres de més de 230 litres en diversos punts de l'Empordà. A Palafrugell han arribat a caure gairebé 230 litres i a Torroella de Montgrí se n'han arribat gairebé els 200. També hi ha hagut màxims de 180 litres a la zona de Palamós i Begur, i a més, les onades han fregat els 9 metres al cap de Begur, amb un pic màxim de 10 metres a les 8 del matí d'aquest dimarts. Tornem a connectar en directe amb la coordinadora de redacció de Ràdio Capital, Maria Alzina, bon dia.
Bon dia, Joan.
Què ens pots explicar?
Doncs que a part dels registres que va deixar la llevantada, des de Ràdio Capital i Taronja Ràdio es va fer una programació especial que va fer un repàs a l'actualitat i també va visitar els punts més sensibles del territori durant aquesta llevantada. Una d'aquestes zones, com explicaves, va ser Palau-sator, on a primera hora del matí va desaparèixer aquest veí de Fontanilles, un home d'uns 60 anys, dins el seu cotxe que va acabar arrossegat per una riera. Les tasques de cerca de l'home es van haver d'aturar al migdia a causa de la pluja i la terbolesa de l'aigua de la riera. Tot i això, i abans que acabés el dia d'ahir, van localitzar el cotxe i finalment es va trobar l'home sense vida al mateix terme municipal de Palau-sator, tot i que encara no s'han fet les comprovacions de la identitat del cadàver que es va trobar dins d'aquest vehicle. Els bombers també van haver de barrar el pas a diverses persones de la comarca que volien creuar zones de pas d'aigua. Aquest va ser el cas de Forallac, on el seu alcalde, Josep Sala, explicava el cas de dos conductors.
La situació, nosaltres podíem tenir, tenim rieres i camins tallats, això sí, no ha passat realment ni que toquem fosta de cap desgràcia personal. Sí que hem estat a punt de tenir un parell, un senyor que volia tant si d'un cor no travessar una riera i l'altre que la vol travessar, i ha hagut de sortir corrent del cotxe, ha pogut sortir i el cotxe se l'han emportat. No ha passat res més que això.
I és que des de Protecció Civil i els ajuntaments es demanava no passar per aquestes zones on l'aigua podia créixer de manera sobtada, i realment també encara hi ha demandes d'ajuntaments i també de Protecció Civil de no acostar-se a zones on hi hagi grans acumulacions d'aigua.
De fet, Maria, durant el dia d'ahir també es va mirar amb molta preocupació els rius.
Sí, ho vam explicar durant el supermatí d'ahir dimarts, perquè l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, explicava el risc d'acostar-se al riu d'Arona al seu pas per la Bisbal. Recordem-ho, aquestes imatges que hem anat veient per xarxes socials, on el riu anava carregat d'aigua. I és que va arribar a superar les dades del temporal Glòria de fa 6 anys, arribant també als més de 500 metres cúbics per segon.
Per tant, tots els serveis municipals, policia local, va avisant a la gent d'aquest barri, de la zona centre, del carrer del Pont, bàsicament, que és quan plou molt i s'inunda, doncs, la zona afectada, perquè posin les fustes, perquè no és la primera vegada que passa, i per tant ja més o menys està tothom avisat, i anar controlant això tot el pas, els ponts que passen per la ciutat. També no només és el Taró, tenim el rec del Raig, que també, doncs, estem fent el control de perseguiment i tallant en aquest cas, doncs, alguns dels passos quan veiem, doncs, que hi ha possibilitat de desbordar.
També preocupava el pas del Daró per Serra de Daró, i és que l'alcaldessa Glòria Marull també va alertar durant el programa especial de Ràdio Capital i Taronja Ràdio del perill d'acostar-se al riu en moments que no tocaven.
Però, bueno, hem tancat passos de les motes, val? I sobretot hem avisat a la població que no vagin a mirar el riu, que no, ja sé que pot ser molt maco, o pot ser que hi hagi veïnada que no ho ha vist mai i pot ser divertit entre cometes, eh? Però sobretot que no s'acostin, és un risc i la veritat, vull dir, no ens ho podem permetre.
En el seu pas per Gualta, el seu alcalde, Jaume Fondavila, explicava que estaven esperant les crescudes dels dos rius que passen per aquest municipi, que concretament són el Ter i el Daró.
veure, perquè Gualta hi passa tant el Daró com el Ter, però el que provoca més problemes és el Daró. En aquests moments tenim el Pont Vell, que és una de les imatges icòniques de Gualta, i el Daró doncs passa a nivell ja de dalt de tot els ulls del Pont Vell.
Bé,
en principi, si no estem en el pic, doncs esperem que poc en falti, perquè si diuen que la Bisbal doncs està baixant el nivell, cal pensar que ens arribarà aquí d'aquí una estona, quan hagi passat aquest pic, doncs ja hauria de baixar. Però en aquests moments, doncs, pendents d'aquesta crescuda.
De fet, la zona de la costa també ha estat un punt calent del temporal, com explicàvem ara també amb l'entrevista a Genís Dalmau, president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit. Maria.
Doncs sí, i és que l'Estartit va ser un d'aquests punts on es va notar el temporal de mar, però també el Cap de Begur, i és que tal com explicàvem, les onades han arribat fins als 9 metres d'alçada, en algun punt superant els 10 metres. A Palafrugell, el cap de la policia local del municipi, David Puertas, explicava les principals afectacions que ha tingut aquesta mala mar.
Mireu, al municipi ara mateix, per primera vegada des d'aquesta matinada, de les 4 del matí, sembla que la intensitat de pluja comença a baixar i comencem a desaiguar una miqueta més a totes les vies. Els problemes més grans es tenien sobretot a les vies que van donar accés a la zona de costa, l'avinguda del mar, la carretera Vella de Calella, la carretera de Tamariu, que estan tallades, tenim esllavissades, tenim pins caiguts, que s'està fent espai per tal de que si ha de passar algun vehicle cas de necessitat ho pugui fer, i després moltes intervencions en vehicles que s'ha saltat la prohibició aproximadament una dotzena, i que bueno, en alguns casos encara les tenim a mig de la via, i en altres casos doncs les hem pogut treure, i bueno, la veritat és que de moment doncs estem esperant i emetents ara com evolucionarà el temps.
A Castell d'Aro, Plats d'Aro i Segaró també hi va haver diverses afectacions relacionades amb el temporal de mar, però també amb aquesta gran tromba d'aigua que va caure al llarg del dia. Ho explicava tot l'alcalde del municipi, Maurici Jiménez.
Sí, òbviament el que ens preocupa és l'acumulació d'aigua. Sembla que la precipitació s'ha d'allargar ben bé fins a l'última hora del matí, i per tant veurem si aquesta acumulació d'aigua en rius i rieres acaba provocant que hi hagi alguna sortida d'aigua. A hores d'ara hem de dir que no és així, o les que hi ha en tot cas són menors i en rieres secundàries, però estem atents precisament per veure l'evolució dels pluges.
A Calonge i Sant Antoni, l'alcalde Jordi Soler ja veia que a primera hora del matí la situació al municipi es podria complicar, i és que a part de les inundacions que es van donar sobretot a la zona de Sant Antoni, el municipi va haver de tancar la zona del passeig marítim.
Sí, el passeig està tancat, Torre Valentina està tancada i tots els passos de rieres estan tancats. Malgrat això, i que la policia ho ha realitzat convenientment, s'ha vist gent que ignorant voluntàriament aquests tancaments han anat per fer fotografies, i això és extremadament perillós. Per tant, recomanem, exigim a la gent que no ho faci això, si es tanca és per seguretat, i la policia en aquests casos, que té molta experiència, sap molt bé per què ho fa i per què ho deixa de fer. Per tant, agraeixo a la ciutadania a mantenir la seva posició d'estar alerta, però no entrar directament en zones de perill, igual que ho digui del camí de ronda, especialment a la zona de Roques Planes, perquè el mar és evidentment un element molt, molt traïdor, i més allà que sembla que va més suau, però de cop i volta es produeixen cops de mar importants que més d'una vegada ha restat algú.
I també vam anar fins a l'Estartit, a part de a parlar avui amb el seu president. Genís Dalmau també explicava ahir en aquesta programació especial els efectes del temporal de mar a la zona.
Bàsicament el que tenim en aquests episodis són carrers inundats, potser algun local o algun baix es pugui acabar de quedar inundat, però a part d'això no hi ha gaires problemes més greus. No en el passeig marítim en el nostre cas està força lluny de la platja, i els episodis de llevant en el nostre cas el que fan és portar sorra a la platja. Per tant, no és tant el cas.
Doncs aquestes van ser les principals afectacions del temporal d'ahir, aquest temporal Harry al Baix Empordà. Hem recollit les principals, n'hi ha moltes, hi va caure molta d'aigua, hi va haver moltes rieres a punt de desbordar-se, rius que, com el Daró, que també van ampliar moltíssim el seu cabal normal. Maria Alzina, moltes gràcies per fer-nos aquest repàs de les afectacions aquí al Baix Empordà.
Gràcies a tu, Joan.
I nosaltres seguim amb més informacions i més titulars, més notícies d'aquest supermatí de dimecres 21 de gener. I és que hem de parlar de l'Ajuntament de Palafrugell, que ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Resilis, que permet incorporar 4 habitatges al parc d'habitatge social del municipi. L'acord gestionat per l'àrea municipal d'habitatge té una durada inicial de 4 anys i es podrà prorrogar fins a 3 anys més. En aquest marc, la Fundació Resilis gestionarà 4 habitatges destinats a 4 famílies que seran derivades pels serveis d'acció social de l'Ajuntament. Ferran Castelló.
El projecte té com a objectiu garantir el dret a un habitatge digne i adequat a persones en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles amb dificultats per accedir o mantenir un habitatge al mercat de lloguer. Les famílies allotjades comptaran amb un pla d'acompanyament familiar durant tota la durada del contracte. L'acompanyament, a càrrec de Resilis, es farà des d'una perspectiva comunitària i inclourà eines de treball per reforçar la convivència i el bon veïnatge. El projecte compta també amb la col·laboració d'Endesa i d'Ingenieros IM3 per regularitzar el subministrament elèctric de l'immoble. L'actuació s'emmarca dins del Pla Local d'Habitatge 2024-2029 en accions orientades a impulsar l'habitatge assequible i a prevenir situacions d'exclusió residencial. Els habitatges s'incorporaran a la xarxa d'habitatges d'inserció laboral per facilitar el cofinançament del projecte.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà ofereix ajudes mensuals de prop de 700 euros fins a un màxim de 12.400 euros anuals per promoure contractes indefinits a jornada completa. El programa de subvencions fins a 18 mesos de contracte i permet incorporar fins a 50 persones a través d'empreses del territori. Carla Saló.
El programa Integral Plus dona prioritat a la contractació de persones més grans de 45 anys i també a majors de 30 anys en situació d'atur de llarga durada. L'objectiu és afavorir la incorporació laboral de col·lectius amb més dificultats d'accés al mercat de treball. Les empreses participants poden incorporar fins a 10 persones, sempre que els contractes siguin indefinits i a jornada completa. A més, han d'estar al corrent de les obligacions fiscals i no haver acomiadat cap treballador de la mateixa categoria en els darrers 3 mesos. Els contractes poden iniciar-se entre el 12 de gener i l'1 de juliol del 2026 i es podran subvencionar fins al dia 31 de desembre del 2027. Les persones contractades rebran formació específica en àmbits com la gestió de conflictes a càrrec de les tècniques de l'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal. Durant tot el procés comptaran amb acompanyament tècnic personalitzat, amb l'objectiu de reforçar les seves competències i facilitar la seva estabilitat laboral. Aquesta és la primera edició del programa sota el nom de Programa Integral Plus, que substitueix l'antic 30 Plus. El projecte es gestiona des del Consell Comarcal amb la col·laboració dels ajuntaments de la comarca. Està finançat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministeri de Treball i Economia Social. El programa funciona al Baix Empordà des de l'any 2016.
I el Consell d'Alcaldies i Alcaldesses del Baix Empordà ha celebrat una nova reunió marcada per la lluita contra els pisos turístics sense llicència. Durant la sessió s'ha presentat el sistema Talk and Code, una eina digital que permet detectar anuncis de pisos turístics sense llicència. Aquesta tecnologia, impulsada pel govern català, s'ofereix als ajuntaments per identificar habitatges sense número de registre de turisme de Catalunya.
El sistema verifica a quins anuncis compleixen la normativa i quins no, i dona suport als municipis per controlar l'oferta turística. L'objectiu és reduir l'impacte dels allotjaments sense llicència, que sovint generen problemes de convivència i distorsionen el mercat de lloguer. En la trobada també s'ha explicat la modificació de la normativa sobre jutjats de pau. Aquest canvi forma part del Pla de Justícia de Pau i de Proximitat 2025-2028, que preveu convertir progressivament els jutjats de pau en oficines de justícia municipals. Aquestes oficines aproparan els serveis judicials a la ciutadania. Un altre dels punts destacats ha estat la presentació del nou Pla de Serveis d'Arquitectura i Urbanisme. Aquesta iniciativa, impulsada pel Consell Comarcal, vol ajudar els municipis petits que no disposen de mitjans tècnics propis. La trobada ha comptat amb la participació de prop de 30 representants municipals. També hi han assistit el director dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació a Girona, Pau Ric, i la directora dels Serveis Territorials de Justícia, Núria Gómez. Per part del Consell Comarcal hi han participat el president Enric Marquès i la vicepresidenta primera, Glòria Marull.
Moltes gràcies, Carla. Fins aquí el repàs informatiu d'aquest matí de dimecres 21 de gener del 2026, marcat com no podia ser d'una altra manera per les afectacions del temporal Harry, de la llevantada que va afectar ahir en gran part a les comarques gironines i més concretament la comarca del Baix Empordà. I com cada dimecres, nosaltres acabarem el supermatí mirant cap al cel amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà. Els dimecres, al supermatí, ens agrada parlar d'astronomia, i sempre ho fem, amb Francesc Pruneda, d'Astro Empordà, a qui ja saludem. Bon dia, Francesc.
Hola, molt bon dia.
Avui encara som primeres setmanes, primer mes del 2026. Ens toca fer mirar cap al futur, a veure què trobarem, no? Aquest any mirant cap al cel.
Allò de mirar que es diu que justament mirant al cel es veu el passat, doncs bé, ara parlarem del futur. De fet, he de confessar que el que parlem avui ho volia fer la setmana passada, però com que vam tenir la conjunció de Júpiter, que era una efemèride bastant important, doncs hem canviat una mica l'ordre i així podem avui anar per feina, doncs fer un repàs general del que es pot gaudir de forma més programada i fàcil, astronòmicament parlant, d'aquest any 2026.
Perquè abans d'entrar en matèria, canvia molt el cel d'un any a un altre?
En algunes coses sí, en algunes coses no. I és una molt bona pregunta, justament, perquè el que ens ha permès obtenir molta informació sobre la constància o no de l'espai i també a permetre identificar diferents cossos celestes ha sigut justament aquesta periodicitat. Sí que és veritat que al llarg d'una vida humana, el cel, si parlem d'estrelles, serà idèntic al llarg de tota la vida d'una persona. És a dir, realment, any rere any, el que és les estrelles canvien molt poc, si és que podríem dir que arriba a canviar. De fet, no s'arribaria a apreciar, a no ser que una estrella molt propera explotés, que arribés al final de la seva vida i explotés, ja sigui en forma de nova o de supernova, aquest sí que hi hauria un canvi important. Però si no és això, que és una cosa realment bastant excepcional, no, el cel és el mateix. I això ens permet fer molts bons descobriments. Clar, si tenim una constel·lació, tenim una forma d'estrelles que ens sembla que és un os, per dir-ho, o millor, que ens sembla que és un gegant, li posem de nom Orió, i veiem que en aquest gegant doncs, hi ha 7 estrelles molt brillants, i l'any següent veiem que n'hi ha 8, direm, aquesta vuitena, això què és? Anem a veure aquesta que ha aparegut de nou, com es mou, anem a estudiar, i si veiem que va endavant i després es va una mica endarrere i torna a anar endavant, això és un planeta. O sigui, els planetes fan aquest moviment diferent respecte a les estrelles. De fet, la paraula planeta vol dir errant. Ah. I ens permet, doncs, o sigui, de fet, els planetes primer se'ls deia estrelles errants i després, com que es va veure que realment eren els mateixos que anaven repetint-se, els van decidir, doncs, posar nom, doncs mira, aquest que es mou molt ràpid deu ser el missatger dels déus, li posarem Mercuri. Aquest que brilla tant i que és tan bonic, li posarem el nom de la deessa de la bellesa, li posarem Venus. Aquest que sembla que és vermell i que fa pensar una mica amb la sang, amb la guerra, li posarem Mart, que és el déu de la guerra, justament. I així successivament. Uh-huh. I després, sí que en una nit podem tenir estels fugaços, que això és mil·lisegons, per tant, no arriba ni a segons, que evidentment això sí que n'hi ha diversos al llarg de l'any, que a més alguns sí que es van repetint any rere any, per això diem que tenim les Perseides o que tenim les Leònides o que tenim les Gemínides, perquè sabem que es van repetint, i després tindríem, per exemple, els cometes, que els cometes sí que n'hi ha alguns que els veuen un cop i prou, i d'altres que tornen cada X anys, com podria ser el famós cometa Halley, que justament Halley no va descobrir el cometa. Això és important, no va descobrir. Va ser el que va veure que un cometa que anava vinguent diverses vegades que realment era el mateix. Va veure, evidentment, aquí no podem anar a buscar... O sigui, hem de parlar que és la Halley, estem parlant del segle XVIII, i que no tenia internet i no podia fer una recerca en un Excel.
No, precisament, no.
Que consultant llibres i consultant obres que s'havien publicat, veure, mira, aquí algú ha dibuixat un cometa. I aquí torna a parlar d'un cometa. I un altre, ostres, mira, torna, el mateix cometa va vinguent cada tants anys. No serà el mateix, va calcular-ne l'òrbita, petit incís, va tardar un any a calcular l'òrbita.
Déu-n'hi-do.
Clar, no hi havia calculadora, llapis i paper. Els càlculs que ara els fem amb un clic i tarden mil·lisegons, ell va tardar un any a fer-los, i va veure que li quadrava i que cada any era aquest cometa que s'anava repetint era el mateix, va preveure quan el tornaria a veure, que es va complir, i per tant li van posar el cometa Halley, o més ben dit el cometa UP Halley. UP vol dir que és el primer periòdic, i li va posar el nom de Halley.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs agafem paper i boli, en aquest cas no per fer càlculs, sinó per apuntar els dies que són importants o les efemèrides importants de que 2026 en clau astronòmica. Per on comencem?
O sigui, bàsicament el que podem fer és repartir-ho entre diferents agrupacions d'efemèrides. Comencem per lo fort, eclipsis. Cada any sempre es veuen un parell d'eclipsis de lluna en una mateixa ubicació, i al llarg de tot el món es poden veure un parell d'eclipsis de sol aquest any, però tenim la particularitat de que tenim el gran eclipsi de sol del 12 d'agost, que es podrà veure a tota la península Ibèrica. Aquí a Palafrugell es podrà veure un 99,9%, no 100%. Hauríem de baixar una mica per sota Tarragona, n'hem parlat unes quantes vegades i n'hem parlat també més endavant. Un eclipsi que, evidentment, des d'Espanya es podrà gaudir moltíssim, i també d'altres parts del món, però sobretot el que és Espanya realment serà el rovell de l'ou. 12 d'agost. Tenim altres eclipsis de sol, però que no es veuran a Espanya, per tant, no us ho comento, i alguns també de lluna, que el que podrem veure és el que hi ha la nit del 2 al 3 de març, va? Per tant, es podrà veure una miqueta aquest eclipsi de llum. Dic una miqueta perquè es veurà, ara no recordo si és abans de la sortida dels... O sigui, a les primeres hores o les últimes hores de la nit, això ho concretarem més endavant, però tenim 2-3 de març un eclipsi de lluna. A mi personalment m'agrada molt els eclipsis de lluna perquè el fet de que la lluna es torni vermella, jo sempre penso les antigues civilitzacions que devien pensar quan es veia.
Sí, clar.
Realment la lluna, de cop i volta, una lluna plena, maquíssima, molta llum, de cop i volta es torna vermella. Em donaria mal rotllo, segur.
Home,
per
sí.
Això també se li diu lluna de sang.
Exacte, la lluna de sang, sí, sí.
Però que no hem de patir pas pel tema sang. És un fenomen físic, per això veiem, ja que veiem el sol que es torna vermellós quan surt o quan es pon, doncs això també és el mateix que fa que la lluna es torni vermella quan hi ha un eclipsi de lluna. Pura física. Si voleu, un dia en podem parlar.
Sí, quan s'apropi...
Quan
s'apropi aquesta data, quan s'apropi aquesta data ja entenc que farem una seccioneta sobre aquest eclipsi, si vols.
Evidentment, anirem parlant.
D'acord.
Tenim un altre eclipsi de lluna el 27-28 d'agost. De fet, els eclipsis de sol i de lluna a vegades van una mica relacionats, ja que hem tingut el 12 d'agost el de sol, doncs 27, la nit del 27 al 28 també tindrem un altre de lluna. Aquest cas serà parcial, la lluna només es veurà parcialment tapada, per tant, no serà tan espectacular. En quant a pluges d'estrelles, n'hi ha moltes al llarg de l'any, sembla que de cas aquest 2026 haurem d'estar sobretot atents a les Perseides, que són també al voltant del 12 d'agost, per tant, mitjans d'agost tindrem xitxa astronòmica, i després tindríem... hi ha hagut les Quadràntides, que van ser principis d'any, 3-4 de gener, que ara estan bastant bé, i després ja tindríem les Gemínides al desembre, seran, sembla, les més destacades aquest any. També aquí s'ha de posar un asterisc, perquè pot haver-hi, a mesura que ens anem acostant a la data, pot haver-hi nous estudis, noves observacions, que augmentin o redueixin l'activitat prevista, i que, com sempre dic jo, dependrem de si fa bon temps o no fa bon temps. I, per tant, això és el que té l'astronomia. Podem apuntar-nos el que vulguem, però realment la meteorologia és la que mana.
Sí, sí, sí. Hi ha un dia que hi ha un eclipsi solar o de lluna, en aquest cas, però està ennuvolat, ja pots mirar cap al cel que poca cosa veuràs.
Exacte, exacte. M'ha passat vegades de que haver-hi, per exemple, un eclipsi de lluna. Recordo un cas concret, un eclipsi de lluna que era un dimarts de febrer, recordo, no recordo l'any ara, i a més, el màxim era al voltant de les 4 de la matinada, o sigui, dimarts de febrer, 4 de la matinada, i a més, el vespre estava plovent. O sigui, tot en contra. Jo vaig tenir fe, vaig deixar l'observatori muntat, però dins, vaig dir, mira, jo m'aixecaré cap a les 4 a veure si es veu alguna cosa. Si es veu, bé, i si no, m'entro a dormir. i va haver-hi una clariana durant 20 minuts.
Mira, semblava que t'esperava.
Vaig poder fer les fotos de l'eclipsi, el vaig poder veure, va ser espectacular, tot s'ha de dir, i les fotos xulíssimes. Es va tornar a tapar, em vaig anar a dormir, i de les meves és de les poques fotografies de Catalunya que hi ha d'aquell dia, suposo que la gent devia dir, tu, no pinta bé, deixem-ho, i anem per una altra cosa.
Doncs, sovint, no sempre, sovint la perseverància dels seus fruits també en l'astronomia, pel que veig.
Jo prefereixo jugar-me l'anar-hi, i si després no veiem res, bueno, és una llàstima. Però la llei de Murphy ens diria que si no hi anem, o si no ens llevem, potser serà espectacular. Doncs sí. Tu, prefereixo jugar-me-la.
Doncs sí, doncs sí. No sé si hi ha alguna coseta més, aquest 2026?
Sí, sobretot amb això ja acabarem, molt breument. Quant a planetes, hem tingut ara l'oposició de Júpiter, per tant, durant tot aquest mes vinent i fins i tot dos mesos, Júpiter es veurà perfecte, i a finals d'any, el mes d'octubre, tindrem l'oposició de Saturn. Per tant, tornem a veure els anells de Saturn. Amb uns prismàtics una mica potents es podran veure bé, amb uns telescopis espectaculars. I la superlluna, que l'hem tinguda, també 3 de gener. Però tenim una microlluna, que aquesta no se'n parla mai, que la tindrem el 24 de novembre. O sigui, la lluna més petita de l'habitual. La recordarem.
Doncs sí, no, tenim material, n'hi ha per fer seccions. Aquest que no s'acaben els temes.
I encara n'hi ha més, que però me'ls aguardo per dies futurs. Parlem de les conjuncions, que realment ja n'hem parlat algun dia, però tenim algunes interessants aquest any que seran interessants i que sobretot que són molt brillants i molt, molt boniques de veure, destaquen bastant.
No sé si aquest any és més prolífic pel que fa astres, efemèrides astronòmiques, més que no l'any passat, per exemple, o allò que comentaves al començament de la secció, que sí que depèn una mica de... Cada any acostumen a ser les mateixes, però també depèn una mica cada any de les diferents òrbites, els diferents astres que volten per aquí dalt.
En general, cada any hi ha alguna efemèride especial. Cada any hi ha alguna coseta. Aquest any, com deia, teníem l'eclipsi del 12 d'agost. Tindrem alguna conjunció Venus-Júpiter, que és molt brillant, però n'hi ha, si no, cada any, cada 2-3 anys, que serà al voltant del 9 de juny. Cada any hi ha alguna coseta. Per exemple, sembla que ara s'ha descobert un cometa. El nom te'l dic molt de seguida, que el tenia per aquí, el cometa C-2025-R3 Pan-STARRS, bueno, el Pan-STARRS, deixem-ho així, o el R3 Pan-STARRS, que sembla que serà un cometa molt interessant per veure aquest any. També els cometes, sempre ho dic, agafem un pinces perquè les previsions poden ser molt superiors, normalment molt inferiors a l'esperat, però se diuen, tindrem un cometa molt espectacular aquest any. Bueno, ja ho veurem. Però sí que cada any hi ha alguna coseta. Cada any hi ha coses interessants. Ja sigui algun eclipsi de lluna, un cometa, un eclipsi de sol com aquest any, una conjunció, algun planeta interessant per poder veure. Sempre hi ha alguna coseta.
Ja per anar acabant i sortint del tema, has parlat del cometa Halley. Quants anys falten perquè torni a passar?
Si no m'equivoco, em sembla que era l'any 76 o 86. No, sí. Diria que era el 76, però ara no t'ho sé dir exactament. Ara podem parlar un dia al fons del cometa Halley, de la seva història,
sí.
I de moltes curiositats, que realment amb el cometa Halley va haver-hi un gran auge del que diríem ara els pendehumos. Déu-n'hi-do les històries que es poden explicar del cometa Halley.
Millor no esperarem a que
torni. Me'l guardo per un dia, farem un especial cometa Halley que serà molt interessant.
Millor no esperem a que torni a passar, perquè la secció de l'any 2076 no sé jo si arribarem, però aquesta temporada ja mirarem a fer forat un dia per parlar del cometa Halley, com sempre, amb Francesc Pruneda de l'Astro Empordà, com cada dimecres. Francesc, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Moltes gràcies a vosaltres, m'agradi molt bé.
Adeu.
Adeu.
Arribem al final d'aquest supermatí de dimecres 21 de gener del 2026, un dimecres marcat, com no podia ser d'una altra manera, per la llevantada d'ahir dimarts, que deixa registres de més de 230 litres en diversos punts del Baix Empordà, la comarca més afectada per aquests aiguats d'ahir, també per la llevantada. Uns aiguats que deixen una víctima mortal a Palau-sator i que també... En causa d'aquesta temporal va patir un accident, un tren ahir a Barcelona, i avui recordem que no hi ha servei de Rodalies durant tot el dia a tot Catalunya. Abans de marxar, Isaac Vilà, una última previsió del temps per aquest dimecres.
Temps tranquil aquest dimecres, ara mateix amb núvols residuals, encara un mar de fons destacable que anirà perdent força i vent de garbí a partir de la tarda. Tornem a veure el sol i esperem un canvi de cara a mitjan, abans del cap de setmana.
Doncs esperem un canvi, nosaltres ho deixem aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur i tornarem demà com sempre a les 8 del matí. Que vagi bé, adeu-siau.